Hola, què tal? Benvinguts a l'informatiu vespre d'aquest divendres 20 d'octubre. Benvinguts a aquest informatiu, informvespre d'aquest divendres 20 d'octubre. Informatiu coneix, com sabeu, durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Divendres marcat de nou per la política i les decisions que estan per venir per part del Consell de Ministres de demà dissabte, que ha de decidir les accions definitives que suposaran l'aplicació definitiva de l'article 155 de la Constitució. Mentrestant, dissabte també hi ha convocada una manifestació pacífica organitzada per Òmnium Cultural i l'ACN amb un clam únic, exigir la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez a Barcelona, que començarà a les 5 de la tarda al Passeig de Gràcia. A la part tècnic, Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració de serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. Comencem amb titulars. L'ANC de Tordera organitza un bus per assistir a la manifestació de Barcelona en defensa dels drets i llibertats. L'Assemblea també de Calella, en aquest cas per a la independència, organitza busos per assistir a la manifestació convocada per demà dissabte a Barcelona per exigir l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Avui es presenta públicament el projecte de pressupostos participats a Tordera. El restaurant del Galliner de Calella també està citat a declarar dilluns a les 12 del migdia a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. Malgrat, comença dilluns unes obres de renovació de la xarxa d'aigua. Xerrada sobre Prudenci Bertrana, avui a la Biblioteca de Tordera. El conseller Carles Mundó assistirà a la celebració del Dia de la Justícia de Pau. Tindrà lloc demà dissabte a Calella. L'Ajuntament de Tordera està ultimant els detalls de la Fira del Conte de Tordera, que se celebrarà aquest dissabte 21 d'octubre a la plaça de l'Església. Blanes celebra demà el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Alguns ciutadans de Calella han seguit la crida de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i han acudit a primera hora del matí a treure diners dels seus bancs. L'associació de gent gran Espai Caixa de Calella portarà aquest diumenge al Teatre de la Sala Mozart el seu darrer espectacle a les 6 de la tarda. I Salut vol millorar la cobertura de vacunació contra la grip de les embarassades. Repassats titulars, comencem l'informatiu d'avui. L'ANC de Tordera organitza un bus per assistir a la manifestació de Barcelona en defensa dels drets i llibertats. La Taula per la Democràcia, plataforma que integra 90 entitats, sindicats, federacions i agrupacions dels àmbits econòmic, social, polític i cultural, convoca la ciutadania a participar aquest dissabte 21 d'octubre a una manifestació massiva a Barcelona en defensa dels drets i llibertats. La marxa començarà a les 5 de la tarda a la cruïlla entre el carrer Aragó i el Passeig de Gràcia i baixarà fins a la Gran Via. Allà es faran diversos parlaments. El lema de la manifestació serà Llibertat Jordi Sánchez, Llibertat Jordi Cuixart, en defensa dels drets i les llibertats. Des de Tordera, l'ANC organitza un bus per assistir a la manifestació de Barcelona. Els interessats us podeu posar en contacte amb ells a través de les xarxes socials. I en el mateix sentit, passem a Calella. I és que l'ANC de la ciutat de Calella per la independència organitza busos per assistir també a la manifestació convocada per demà dissabte a Barcelona per exigir l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Portarà el lema Defensem els drets i les llibertats i la marxa arrencarà a les 5 de la tarda, recordem, al Passeig de Gràcia. La convocatòria serà a càrrec de la Taula de la Democràcia, formada per més d'un centenar d'entitats, entre les quals les entitats que presideixen els dos empresonats des de dilluns, acusats d'un presumpte delicte de prevaricació. L'ANC Calella, per la independència, ofereix a disposició dels calellencs un transport en autobús fins a Barcelona, amb tiquets al preu de 9 euros. La sortida es farà des dels apartaments Toica i l'hora d'arribada prevista és a les 8 del vespre. Passem a parlar de Tordera, i és que avui es presenta públicament el projecte de pressupostos participats. L'Ajuntament de Tordera, en el marc de la participació ciutadana, el projecte de pressupostos participats, a través del qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí d'una part del pressupost municipal. El projecte de pressupostos participats s'instrumentarà mitjançant diferents òrgans de participació: el Consell Veïnal, les assemblees de zona i l'equip tècnic i jurídic de valoració. Així, la ciutadania presentarà i debatrà les propostes a través d'aquests òrgans, alguns dels quals seran de nova creació, com el Consell Veïnal de Tordera i les assemblees de les zones, que a dia d'avui no compten amb associacions de veïns consolidades. Les propostes que recullin prèvia validació es sometran a votació i s'executaran a cada zona les que hagin obtingut un major nombre de vots. Ho ha explicat el regidor de Som Tordera, Salvador Giral.
Els òrgans que regularan el procés són el Consell Veïnal, en primer lloc, les assemblees de zona i l'equip de valoració tècnica, jurídica i econòmica. El Consell Veïnal serà l'òrgan principal de participació ciutadana que vehicularà tot el procés, com he dit abans, i en ell estaran representats tots els ciutadans a través dels presidents de les associacions veïnals i els representants que s'escollin a cada zona, a banda de tots els partits polítics i el propi equip de govern. Les funcions d'aquest Consell bàsicament són les de supervisar tot el desenvolupament i garantir la total transparència i eficàcia de tot el procés, i com a mínim es convocarà dos cops a l'any, un a l'inici del procés i un altre al final d'aquest. Les assemblees de zona serà un altre òrgan molt important, ja que seran espais de debat, de caire informatiu, i tindran la funció d'escollir els representants de cadascuna de les zones. Així que és important que hi hagi una participació important a aquestes assemblees. I de la mateixa manera que el Consell Veïnal, també es convocaran com a mínim dos cops durant tot el procés. Hem dividit el municipi territorialment en 10 zones, i això significa que com a mínim es convocaran 20 assemblees durant tot el desenvolupament d'aquest procés. L'últim òrgan, però no menys important, és l'equip de valoració tècnica, jurídica i econòmica, que estarà format exclusivament per personal tècnic de l'Ajuntament i serà el responsable d'avaluar la viabilitat de les propostes i d'emetre els informes necessaris abans de que finalment els veïns puguin decidir a través d'una votació quins són els projectes que volen que tirin endavant.
El procés dels pressupostos participatius es dividirà en tres fases d'execució. La primera serà de presentació de propostes i es durà a terme entre els mesos de novembre i desembre. La segona fase, que tindrà lloc entre els mesos de novembre i gener, servirà per debatre les propostes a les assemblees de zona i al Consell Veïnal. La darrera fase tindrà lloc al mes de març i serà el període de votacions. Rafa Delgado és regidor del PSC a l'Ajuntament.
Començarem al mes de novembre tot el període d'assemblees locals a les diferents zones, mitjançant les quals presentarem el projecte, començarà la fase de recollida de propostes i això gestionarà una sèrie de debats en cada zona, de les quals sortiran un nombre que encara evidentment no podem saber, d'idees, de propostes, de debats, de discussions, que es concretaran en un llistat de propostes d'inversió per zona. Aquí acabaríem la primera fase del procés. Aquí passaria el comitè tècnic que s'ha descrit, que està conformat per tècnics de l'Ajuntament, i faran una evolució d'aquestes. Les propostes han de complir una sèrie de requisits legals, tècnics, és a dir, han de complir que sigui possible fer-les des d'un punt de vista legal, que siguin tècnicament viables i que s'ajustin al pressupost, perquè el que farem és, per assignar el pressupost corresponent a cada zona, el que es farà és definir a partir d'una partida pressupostària global, definim una sèrie de coeficients que tenen en compte la superfície, la població o fins i tot la disponibilitat de transport públic a cada zona. Això implica l'accés als recursos públics, a les instal·lacions, etc. També ho tenim en compte. A partir d'aquí, cada zona tindrà una assignació pressupostària, que és la limitació en la qual s'han d'ajustar els projectes. Això ho tindrem, el comitè tècnic ho tindrà acabat i definit, la definició de les propostes definitives a finals del mes de gener, i en aquí farem el retorn a la segona tanda d'assemblees de zona, és a dir, on explicarem als ciutadans de cada zona, a cada assemblea, les propostes definitives que queden preparades per la votació. Se'ls donarà una explicació de les que han estat rebutjades, que han d'estar motivades per aquestes qüestions que hem comentat, legals, tècniques o pressupostàries, i a partir d'aquí, quan s'acabi la tanda d'assemblees, començarà la votació. La votació es farà per un procediment online. L'Ajuntament de Tordera pensem que és pioner en tenir ja una eina que altres ajuntaments han hagut de comprar posteriorment amb un cost molt alt. Nosaltres ja la tenim i ja s'havia fet servir en alguna vegada, i mitjançant aquest instrument tots els ciutadans podran votar els projectes de la seva zona per definir què és el que volen fer i com volen repartir aquest pressupost que n'hi ha.
La presentació pública del Consell Veïnal i el projecte de pressupostos participats tindrà lloc aquest divendres 20 d'octubre a partir de les 7 del vespre al Teatre Claver. Aquest mateix dia es donarà a conèixer el calendari definitiu de trobades tant del Consell Veïnal com de les assemblees de zona per totes aquelles persones que estiguin interessades a assistir-hi. El propietari del restaurant El Galliner de Calella està citat a declarar dilluns a les 12 del migdia a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca per posar una pissarra on deia que no serviria menjar a les forces d'ordre públic no autonòmiques. Aquesta citació es fa en el marc de la investigació que porta la Fiscalia Especial de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona, que també investiga altres establiments i hotels de Calella i Pineda. Passem a Malgrat, i és que l'Ajuntament d'aquesta població posarà en marxa aquest dilluns les obres que han de substituir l'actual xarxa de subministrament d'aigua potable segons alguns carrers del municipi. Els carrers on tindrà lloc la intervenció són el carrer del Carme, el carrer Llibertat i el de Sant Telm, i començaran el primer d'aquests en el tram comprès entre les places de Pau Casals i la de Joaquim Ruïra. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, Mireia Castellà, ha explicat que les obres serviran perquè els veïns d'aquests carrers puguin disposar d'aigua a pressió a les seves llars. Els veïns van ser preguntats per les obres a través d'una carta que va enviar al consistori a principis del mes de setembre, i on se'ls demanava que escollissin entre la remodelació completa dels carrers del Carme, Llibertat i Sant Telm, o bé que es canviés només la xarxa d'aigua i l'asfaltat d'alguns carrers. Per majoria, els veïns van decidir que es tiressin endavant només les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable. Les obres seran realitzades per l'empresa Aigües Potables de Malgrat, amb el càrrec de la inversió actual d'aquest any, que ha de realitzar obligatòriament segons estipula el contracte que té amb el consistori. Durant les obres s'instal·laran unes noves canonades de polietilè que permetran als veïns tenir servei d'aigua a pressió. Les canonades noves que s'instal·laran estaran també connectades a la vegada amb la xarxa al costat de la plaça Pau Casals, a tocar dels carrers on hi haurà les obres. Un cop finalitzades aquestes obres de remodelació de la xarxa d'aigua, està previst també que s'iniciï el procés de reasfaltatge dels carrers. Es preveu que les obres de la xarxa d'aigua s'allarguin aproximadament un mes i mig. Tornem a Tordera, i és que arriba la xerrada sobre Prudenci Bertrana, artista, avui a la biblioteca. motiu dels 150 anys del naixement de Prudenci Bertrana, continuen les activitats al voltant de l'escriptor i artista nascut a Tordera. Ha començat a 8:15 del vespre a la biblioteca que ha acollit aquesta xerrada. Prudenci Bertrana, artista de la pintura a la literatura, a càrrec de Glòria Granell, filòloga especialista en l'obra de Prudenci Bertrana. El regidor de Cultura, Josep Llorenç, assegura que durant aquest any s'està aconseguint l'objectiu d'acostar la figura de Prudenci Bertrana al poble.
Era difícil, Bertrana era una figura que jo crec que era gairebé del tot desconeguda a Tordera, més enllà del nom del parc i de poca cosa més, i hem aconseguit doncs que se'n parli, que se'n parli a molts nivells, que se'n parli a nivell literari, que se'n parli també a nivell doncs de la seva vida i del seu pas de Tordera, conèixer realment quina va ser la seva vinculació amb el municipi, més enllà doncs del que sabíem una mica de passada. Hem aconseguit que la gent llegeixi els seus textos, hem aconseguit moltíssimes coses, hem aconseguit que se'n parli a les escoles d'una forma més directa. Per tant, jo crec que s'ha fet una feina important, que el repte que tenim a partir d'ara és poder-la mantenir, és a dir, que això no hagi sigut una flor d'un dia, sinó que tota aquesta feina que s'ha anat sembrant durant aquest any vagi donant el seu fruit al llarg dels anys, i que per tant la gent de Tordera no perdi la pista d'un escriptor molt, molt rellevant de la literatura catalana.
Prudenci Bertrana també serà present aquest dissabte a la Fira del Conte amb una marató de contes de l'escriptor i pintor nascut a Tordera. Tornem a Calella. El conseller Carles Mundó assistirà a la celebració del Dia de la Justícia de Pau. Tindrà lloc demà dissabte a Calella i està organitzat per l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que presideix el jutge de pau de Calella, Francesc Xavier Ten. La trobada tindrà una part de reconeixements per premiar el mèrit i antiguitat de socis i persones o institucions que hagin contribuït al desenvolupament de la justícia de pau. També una mesa acadèmica i reflexiva que enguany girarà a l'entorn de l'estat de la justícia al país. Així ho ha anunciat el president de l'Associació Catalana de Pro de la Justícia, Francesc Xavier Ten, jutge de pau de Calella, que admet que la gestió preocupa el col·lectiu de jutges de pau, tot i que no se senten al·ludits pel debat social sobre la politització o no de la justícia i la separació de poders de l'estat espanyol.
En aquest debat no ens hi sentim afectats, perquè som el primer graó de la justícia. La nostra independència no seria afectada. Jutges de pau, estem compromesos amb la justícia i segur del nostre paper, del que també és l'únic àmbit que, junt amb el jurat popular, la societat participa a la justícia. Per tant, tots aquests temes que són d'actualitat demà seran debatuts.
Amb tot, l'associació que aplega jutges i exjutges de pau de Catalunya va fer públic un manifest de condemna de qualsevol acció que impedeixi els drets democràtics, la llibertat d'expressió i el dret a decidir. Va refermar el seu suport a la majoria del poble de Catalunya i, en base a la seva experiència, exposava que les diferències es poden resoldre amb diàleg i bona voluntat. El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya assistirà un any més al Dia de la Justícia de Pau, en el marc de la qual es lliuraran diversos reconeixements a l'antiguitat i a la contribució al desenvolupament del servei.
Demà es donaran 14 medalles d'honor i 2 creus, i les medalles d'honor és per l'antiguitat dels jutges, que fa més de 20 anys que estan exercint. En quant a les creus, és un reconeixement a persones alienes a l'associació per haver demostrat la seva simpatia, per haver ajudat a l'associació en moments difícils, i és un reconeixement que donem a persones i institucions que no són pròpiament jutges de pau.
El 80% dels jutges de pau de Catalunya formen part de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que aquest 2017 compleix el 30è aniversari de la seva creació. Tornem a Tordera, i és que l'Ajuntament d'aquesta població està ultimant ja els detalls a la Fira del Conte, que se celebrarà aquest dissabte 21 d'octubre a la plaça de l'Església. La fira comptarà aquest any amb la presència de noves editorials i d'altres que ja van assistir en edicions anteriors, que a través d'activitats lúdiques com contacontes i tallers presentaran les seves novetats al públic familiar. També participaran a la fira entitats i empreses del ram educatiu de Tordera, que s'han volgut sumar a la iniciativa organitzant novament lectures en veu alta, espectacles de teatre i tallers d'animació i creativitat infantils. En aquest sentit, la Biblioteca de Tordera serà present també a la fira, amb l'espai de lectura infantil, on els nens i nenes que visitin la fira podran llegir i dibuixar còmodament. Ho explica el regidor de Promoció Econòmica, Marçal Vilageliu.
Doncs serà ja la cinquena edició. Crec que és una fira que va començar com una prova el mes d'octubre, que era d'aquells mesos doncs, que potser no hi acabava d'haver-hi, no era ni estiu ni era hivern, no acabava d'haver-hi massa res. Cinquena edició, jo entenc que és una fira que ja està bastant consolidada. Serà el dia 21, es faran moltíssimes activitats, més de 20 activitats, des de quarts de 10 del matí fins a les 7, quarts de 8 del vespre. Hi participen 18 expositors, entre il·lustradors, editorials, llibreries de Tordera, llibreries de fora, i crec que és una fira que podem dir que es va consolidant, perquè cada vegada hi ha més entitats del municipi que també estan col·laborant en aquesta fira. Per tant, això ens implica, això significa que és una fira que la gent viu, que veu com a positiva, i de fet és un dia d'aquells que és maco venir a fer la volta, tant si tens nens petits com si no són tan petits, com si no tens nens. És un dia doncs, que és maco venir a passejar-se, xafardejar una mica les parades, sempre que es pugui doncs, fer una mica de despesa, que també ajuda, i si el temps ens acompanya, jo crec que serà una fira per gaudir-la.
Així mateix, com cada any, comerços i serveis de Tordera s'han volgut sumar a aquest esdeveniment programant activitats dins la fira i d'altres oferint activitats al seu propi centre, emmarcats en la Fira del Conte. La fira s'emmarca aquest any dintre del context de l'any Bertrana. Durant tot el dia realitzarà una marató de contes de Prudenci Bertrana que anirà a càrrec de diverses entitats i personalitats que han tingut relació amb l'escriptor nascut a Tordera. Marçal Vilageliu parla dels objectius de la fira d'enguany.
Aquest any doncs, que s'aprofita l'any Bertrana també per fer una marató de contes de Prudenci Bertrana, que es aniran fent tot el dia. Hi ha aquesta vessant més comercial, però en aquest cas específic doncs, lligat a la cultura, al foment de la cultura, de que la canalla moltes vegades costa una mica, o depèn dels hàbits dels pares o així, es costa una mica que els nens entrin a llegir o agafin l'hàbit de llegir. Jo crec que fer-ho d'aquesta manera agradable, fàcil i amable i amb moltes activitats, doncs si dintre d'això això, a part de que ajudar una mica que hi hagi més moviment econòmic, es pot enfortir aquesta relació que és bo que els petits ja tinguin amb la literatura, doncs fantàstic.
Com a edicions anteriors, la Fira del Conte finalitzarà amb un gran concert final adreçat a tot el públic familiar. Aquest cop serà a càrrec de Noé Ribas, que ja va tancar la primera Fira del Conte el 2013. Noé Ribas s'ha mostrat encantat de poder estar present a la Fira del Conte i vindrà a presentar el seu treball Cantacontes iguals, però ben diferents. Després d'estrenar-se al Teatre Nacional de Catalunya, l'espectacle Lucis de Ombrae, recordem també, arribarà a Tordera aquest diumenge 22 d'octubre a les 6 de la tarda. I anem a Blanes, i és que Blanes celebrarà finalment demà el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Ahir dijous estava previst que Blanes celebrés aquesta diada, que recordem que té per data el 19 d'octubre, però les intenses pluges que van caure al llarg del dia van obligar els organitzadors a anul·lar la taula informativa que tenien prevista instal·lar per al centre de la vila. La Junta Local de Blanes de l'Associació contra el Càncer de Catalunya ha informat que demà es posarà en marxa aquesta aula informativa situada a la plaça d'Espanya entre les 10 del matí i les 2 del migdia i que servirà com a punt d'informació sobre la malaltia a través de diversos materials que estaran a disposició de qui vulgui acostar-s'hi. coincidint el mateix dissabte, a banda de la taula informativa sobre el càncer de mama, la sala Maria Luisa García Tornel del municipi s'inaugurarà una exposició que porta per títol Mocadors al vent i que està relacionada també amb la malaltia. L'exposició consta d'unes fotografies que transcorren per la vida de quatre dones blanenques que, afectades pel càncer de mama, es van conèixer mentre feien un tractament de quimioteràpia. Alguns ciutadans de Calella han seguit la crida de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i han acudit a primera hora del matí a treure diners dels seus bancs com a mostra de rebuig a l'empresonament dels presidents de les entitats independentistes. Molts d'ells han coincidit en treure 155 euros en referència a l'article 155 de la Constitució espanyola, que, en cas de ser aplicat, suspendria automàticament l'autonomia de Catalunya. Els clients de la Caixa i del Banc de Sabadell també s'han acostat als taulells de les seves entitats bancàries i han decidit enviar correus electrònics per expressar la seva disconformitat amb el canvi de seu social dels bancs.
No tinc temps per entrar, però ara enviaré un correu expressant la meva disconformitat a la meva gestora d'aquí del Banc Sabadell.
La retirada massiva d'efectiu és la primera acció directa pacífica que ha convocat Crida per la Democràcia, la plataforma que agrupa Òmnium Cultural i l'ANC sota el lema La força de la gent. Parlem de del playback de la gent gran. L'espectacle de playback a benefici de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella, l'associació, portarà aquest diumenge al Teatre de la Sala Mozart a les 6 de la tarda l'espectacle Vora Mar, a càrrec de membres de l'entitat. El preu de l'entrada serà de 8 euros i aquest any també tindrà una finalitat benèfica. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de la Gent Gran Espai Caixa de Calella, Maribel Turón.
Ens feia molta il·lusió fer-ho a Can Salom i ens vam contactar amb l'Associació d'Amics de Voluntaris de l'Hospital i a les 6 de la tarda farem una actuació que crec que agradarà a tothom i a part d'això fem una aportació als amics de l'hospital perquè la veritat que s'ho mereixen perquè fan una bona feina i bueno, ens fa molta il·lusió fer-ho i ens agradaria que vingués molta gent i complíssim el local més que res per ajudar.
Vora Mar és el títol de l'espectacle musical que representaran el grup de socis i sòcies de l'associació. Turon ha avançat a grans trets al repertori també alguna sorpresa.
De tot, música dels anys 60, dels 80, música espanyola, música catalana i una mica de sorpresa que faran també per alguna actuació, alguna cançó una mica emocionant. Són una gent molt dedicada, molt tossuda, sobretot molt detallistes, perquè van, bueno, escolta, és una passada, perquè amb els vestits, amb la música, amb els detalls, no sé, jo crec que serà un espectacle que val la pena anar-lo a veure i que la gent disfrutarà i passarà una bona estona.
La venda anticipada de les entrades a la llibreria La Llopa i Regals Marina, també als locals de l'Espai Caixa, i si n'hi ha de disponibles una hora abans de taquilla. L'associació Gent Gran Espai Caixa confia en omplir el pati de butaques del Teatre de la Sala Mozart per donar un impuls a l'associació de l'entitat canallenca que, entre d'altres, desenvolupa tasques de voluntariat social hospitalari. I per últim acabem recordant la campanya de vacunació de la grip. Salut vol millorar la cobertura de vacunació contra la grip de les embarassades. Només un 3% de les dones gestants es vacuna contra la grip a Catalunya. Salut focalitza en aquest col·lectiu de risc la campanya de vacunació que es va presentar ahir i començarà el dilluns 23 d'octubre. Anem acabant l'informatiu, no sense repassar la previsió meteorològica amb Quim Serra, des del Consell Comarcal del Maresme. Bona tarda, Quim.
Hola, bona tarda. Estem gaudint d'una jornada molt tranquil·la avui, encara amb alguns núvols, però sense precipitacions aquí al Maresme, després dels quatre ruixats que hem tingut aquesta darrera matinada. Pel que fa a la previsió d'aquesta tarda, tot apunta que continuarem amb domini del sol, si bé encara en presència de núvols. Sempre poc importants, res de pluges i amb unes temperatures que han pujat de forma clara respecte a les d'ahir. Evidentment, ahir amb el dia més tapat i amb pluges van quedar més curtes i avui s'enfilen cap als 22-23 graus algunes màximes, per tant, ambient agradable, però dintre de la normalitat per l'època de l'any. Pel que fa a la previsió de cara a aquest cap de setmana, demà s'espera que domini el sol amb augment dels núvols durant la recta final del dia i possibles ruixats la nit de demà passat i la matinada de diumenge. Després, durant la resta de diumenge, no hi haurà precipitacions, però sí que tindrem intervals de núvols baixos que seran abundants a tota la costa maresmenca, amb unes temperatures que demà es matinen sense canvis, diumenge baixaran de forma clara.
Moltes gràcies, Quim Serra. Ara sí, anem acomiadant l'informatiu d'avui. Doncs ara sí, estem ja a les acaballes del divendres 20 d'octubre, un divendres marcat de nou per la política i per les decisions que estan per venir per part del Consell de Ministres de demà, dissabte, i recordem que també dissabte està convocada una manifestació organitzada per Òmnium Cultural i l'ANC amb un clam únic a exigir la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Nosaltres ens n'anem acomiadant a l'apartat tècnic Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. En res més per la nostra part, que tingueu un molt bon cap de setmana i ens en retrobem el proper dilluns amb la mateixa hora aquí, a l'Infovespre. A reveure. Adéu-siau.